Unitats limitades només fins al 26 de novembre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic. Motormúnich.com.
Perdona, perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
4, 6, 8, 42 i 48, i els sols, el 6 i l'11.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
I amb el Ferran Correas, el Marc Cornell, l'Albert Roger i el Damià López des de Qatar fent tertúlia d'aquest Argentina 2, Mèxic 0. Parlàvem de Mèxic, parlàvem del Tata. Doncs el Damià López ha pogut parlar amb tres periodistes de Mèxic després del partit. Evidentment, no estan gens contents.
Luis Castillo.
Bueno, un poco como, México, como periodista que sigues a la selección de México, imagino que también seguidor, ¿no?, de la selección. ¿Qué opinas de Tata Martino y del planteamiento? Bueno, que al menos nosotros lo hemos visto muy defensivo, ¿no?
Por supuesto que sí, ¿no? Un tipo que termina siendo incoherente con un... Él dijo que quería llegar al quinto partido siempre respetando su esencia y hoy lo traiciona. Hoy traiciona Gerardo Martino ese estilo que en algún momento llegó a convencernos hace tres años. Esa es una realidad. Un Tata Martino que parece harto desde hace meses, un Gerardo Martino que se hartó del medio mexicano y lo que quiere es que ya acabe esto para continuar su camino.
Qué decepción, ¿no? Qué palabra.
Sí, muy, muy, muy fuerte, pero es la realidad. Hoy Gerardo Martino está harto. No quisiera estar acá o quisiera estar acá, pero con otra selección.
Okay, gracias, Luis.
De nada.
¿Qué valoración del partido y sobre todo del Tata Martino que nosotros le tuvimos en Barcelona? Al menos nosotros hemos visto un planteamiento muy, muy defensivo, ¿no? Muy conservador.
Sí, al final de cuentas él sabía que no podía competirle de tú a tú a Argentina. ¿Por qué? Porque no tiene gol. México no tiene gol, simplemente no tiene gol. Se traicionó a sí mismo, se traicionó las ideas, todo lo que aguantó durante cuatro años de proceso. Hoy en 90 minutos lo traicionó y jugó a otra cosa que no había jugado desde México.
Aún está vivo. México tiene alguna opción de clasificarse, pero si no lo hace, parece que el ciclo de Martino está acabado, ¿no?
Aún clasificando, te digo que el Tata no iba a seguir en esta selección. Martino lleva meses pensando o deseando que se acabe esto para ya irse de México.
Ok, gracias. Jesús, ¿qué te parece el Tata Martino, el planteamiento tan defensivo que ha hecho hoy? Un poco decepcionante, no sé cómo lo ves.
Exageradamente miedoso. Yo creo que sí se le tenía que tener respeto a Argentina, pero creo que le tuvo de más y lo avisó desde la conferencia de prensa. Y en el planteamiento de hoy creo que fue exagerado. Claro. Salió al empate, no a ganar.
Cero goles, un punto.
Tiro a gol en dos partidos. No tiene gol, no ataca este equipo.
México que siempre busca hacer algo importante en los mundiales y parece que esta vez pues tampoco va a ser.
No va a ser, puede ser la peor actuación desde 1978.
Y el ciclo del Tata que ya está fuera casi.
Pues se va a convertir por unos días en el enemigo público número uno de México.
Sí, va a recibir mucho, ¿no?
Sí, pues así decimos cuando alguien en el nivel deportivo fracasa, que es el enemigo público número uno. Ya se va a convertir en eso probablemente.
Vale, muchas gracias.
De nada.
Calents. Calentets.
Pobre Tata, sí.
Pobre Tata, eh? La que li ha caigut a Dami al Tata, eh? Vull dir, no. És molt dur, dures crítiques que ha matat a Martín, el pobre home, eh?
Sí, el que és dur... És la que ja li ha... Sí. No t'ho pots ni imaginar.
Prei, Damià, eh?
Recordo, vaja, un metro tan col·lapsat com el dalt. És un festival. Ara mateix,
ostres,
el que m'estic trobant aquí és una festa improvisada
d'argentins,
mexicans, d'aficions... és una autèntica discoteca, dins d'un metro, un festival al qual jo crec que també s'hi han unit també els mexicans, tot i la derrota.
Val.
No sé si arribo, Dani, si...
Sí, però vaja, no pateixis, que la connexió se sent poquet, per tant, et deixarem que gaudeixis de la festa i ja ens quedarem la resta des d'aquí, Dami, perquè ens arriba el som una mica de dificultat, malgrat que és meravellós, eh? És un so de festa. Però vaja, mira com estan. Sensacional el que estem escoltant ara. És el metro, estàs dins del metro ara, Dami?
No, ara mateix estic a l'andana del metro.
Ostres!
D'aquestes estacions increïbles de metro, que són gairebé com petites ciutats, esperant torn, perquè el metro que està ara mateix, el tren que està a punt de sortir, està abarrotat, està ple a vessar, i hem d'esperar que passi el següent. Però clar, com que tota la gent no l'han deixat marxar fins ara, aquí hi ha, i jo crec que hi ha milers de persones en aquests moments, i clar, amb la fresca i amb humor, perquè són les dues de,
clar, les dues
de la matinada, clar. I el metro crec que tanca d'aquí mitja hora o així, per tant ara clar. El que ens toca és esperar a que sigui el nostre torn i poder sortir d'aquí.
Doncs li desitgem al Dami que tingui paciència i que gaudeixi d'aquest ambientàs. Excel·lent feina, com sempre, del Damià López amb aquesta cobertura des de Qatar. Dami, una abraçada forta. Parlem demà, que vagi molt bé.
Molt bé. No vols que et faci la prèvia d'Espanya, no?
Ens ho quedarem des d'aquí, perquè el soroll és maco, però és intens, diguem-ne.
Dóna-li records al Tata, que l'has matat.
Home, no matem el Tata, encara té opció.
No, si l'has matat tu.
Que ho digui ell,
Que ho digui ell.
Aquí només Qatar està fora.
Exacte. Dami, una abraçada, maco.
Igualment.
Abraçada pel Damià López, que ara el fotrem al metro, amb aquesta festassa. Mira,
diu que no ha matat el Tata. Si anava preguntant, però què planteamiento,
I el Tata què?
Que no va seguir, no?
En fi, el Tata Martino, el seleccionador de Mèxic, que segurament, m'ha agradat aquell que diu, i aunque se hubiera clasificado, tampoco seguiria.
Sí, exacte.
D'avui també, aquest Polònia 2, Aràbia Saudita 0, importants i impactants també les imatges d'un tio que marca en una fase de grups i es fot a plorar, Robert Lewandowski. M'estic molt d'acord i molt encertat el que deia el Marc, que això vol dir que és un Mundial i és una fase de grups, però això també ho significa. Tunísia 0, Austràlia 1 i França 2, Dinamarca 1. Aquesta França que, dintre el que cap, va seguint fent les persones.
França fa la feina i al final et baixen petits tastets del que pot ser, però conscients de que el veritable torneig seu comença a partir de vuitens de final, que hauria de ser el que són les seleccions punteres, que no està passant perquè ja hi ha hagut punxades, però França al final està complint el que tots esperàvem, que el tercer partit arribaria ja classificat i pensant ja amb els vuitens de final. Té molts recursos, al final té un jugador, estic amb el Ferran, que per mi és el millor jugador del món ara mateix, perquè a més té ganes de ser-ho, perquè al final tens a Messi, òbviament que si guanya el Mundial, doncs, si ja és el millor de la història, doncs encara ho serà molt més, però hi ha un jugador amb molta gana, que crec que li ha vingut bé i que se mantengui, que Benzema estigui lesionat, perquè ell agafa encara molt més protagonisme, i que ho està demostrant. Al final porta 3 gols, em sembla, en 2 partits, la seva selecció ja està classificada, i ojito amb aquesta França, perquè serà un os dur.
Sí. 8 minuts per sobre de la mitjanit. Tenim encara moltes coses per fer i poc temps, per tant, anem a parlar també del que passarà demà. No és altra que una nova jornada de Mundial. A les 11, Japó, Costa Rica, a les 2, Bèlgica, Marroc, a les 5, Croàcia, Canadà, i a les 8, aquí, que no ens passi res amb els del Barça una altra vegada, Espanya, Alemanya. Aquest és Luis Enrique, amb la reflexió més interessant del dia. El tio no deixa de parar-nos, no para de... A veure com ho diré, això. Ens deixa molts documents interessants, com per exemple aquest.
Yo me encuentro, aunque parezca curioso, me encuentro mucho mejor gestionando problemas. Yo soy así de gilipollas. Sí, no os riáis. Yo me encuentro mejor, más cómodo cuando hay que levantar la moral a un equipo, cuando hay que salga tu raza, que salga lo que tú eres, tu esencia. Ahí me sale mi vena asturiana y mi vena gijonesa, y a lo largo de mi carrera como entrenador he tenido muy buenos momentos, pero en los malos y cuando más fastidiado y más me quieren hundir, ahí es cuando sale mi nervio. es cierto que prefiero gestionar esta semanita. Esta semanita ha sido muy agradable, pero mi esencia y donde yo soy yo de verdad es en las dificultades.
Doncs això diu Luis Enrique. Diu que és curiosa, no, aquesta reflexió que fa? No sé com la interpreteu vosaltres, Marc.
Jo, la primera vegada que l'he sentida, ens l'ha costat el nostre company Ricardo Rossetti, que sí, també és de Gijón.
Home.
I llavors comparteixo una mica aquesta visió. Però jo he pensat, dic, ostres, sembla que t'estiguis venent per un equip petit, no? Perquè els equips petits a vegades tenen més problemes. Però després jo crec que cada vegada que l'ha anat escoltant, ell d'alguna forma s'està creixent. O sigui, ell sap que hi ha molta gent en contra, no només de la premsa, sinó també de bona part d'Espanya, per aquells que no ha dut, però és que els resultats li estan donant la raó. O sigui, aquest equip torna a estar en les semifinals de la UEFA Nations League, va jugar a les semifinals d'una Eurocopa i va estar a un penal de passar a la final, va jugar a la final de la UEFA Nations League, que va perdre també per aquella decisió arbitral contra França. T'agradarà més o t'agradarà menys Luis Enrique, però després la selecció és una altra cosa. Jo crec que molta gent està barrejant que no li cau bé Luis Enrique i aprofiten per atacar la selecció. L'altre dia, el 7-0, jo crec que és un exemple ben clar. O sigui, l'estrella de la selecció espanyola és Luis Enrique.
Absolutament.
I per tant,
i jo crec que ho ha volgut ser, també.
Això ho hem d'acceptar. Exacte, no.
Per bé i per mal,
L'altre dia parlàvem. És la pressió que s'està posant ell al damunt.
Totalment.
I aquesta reflexió que avui ha fet entronca amb tot això. És a dir, jo accepto aquesta situació, per tant, foteu-me els pals que vulgueu,
sí,
que jo ho trampejaré com vulgueu.
L'accepto i la maximitzo. Correcte, perquè correcte. L'altre dia ho dèiem, també, jo crec que és per dos motius, no sé si esteu d'acord o no, que és, crec que ho parlàvem amb tu, Albert, Espanya tampoc té el megacrac mundial, no, que sigui el líder d'aquesta selecció. Clar. I, en canvi, té un entrenador amb una ascendència que ell, volgudament, té aquesta ascendència per tal de, jo sóc el focus, per tant, les hòsties que em caiguin a mi, no? I de moment, malament, no li ha anat per començar.
Primer, jo crec que Espanya no té el mega crack mundial, però que el tindrà, que és Pedri.
Pedri.
Per mi Pedri és jugador que si té 20 anys, que va fer ahir, em sembla, és, per mi és jugador de pilota d'or. Si les coses li van bé al Barça i a la selecció espanyola, és jugador de pilota d'or.
Tu saps quina por tinc amb Pedri? No sé que sigui, i que se mantingui un Iniesta amb l'aspecte que li falta una mica de carisma i que allà, per exemple, amb un Barça que guanyi Champions, qui tindria més opcions? Ansu o Pedri?
Ja.
Clar, estic parlant d'un Barça que guanya Champions, sí, sí. Per tant, que estiguin els dos molt bé. Clar, no, el carisma d'Ansu no el té Pedri.
Sí,
però bueno, Iniesta...
Que t'ho firmo, que sigui un Iniesta.
Jo crec que el té una mica més que Iniesta.
Iniesta també era jugador de pilota d'or.
Sí, per això, però no la va guanyar mai.
Va haver aquella que va guanyar Messi, que
l'hauria de guanyar. Aquí vaig, aquí vaig.
Però potser també per això. Perquè, no?, es diu Iniesta i no... Com era? No se pinta el pelo...
Iniestinho.
El que vull dir és que jo crec que Pedri és un crac. 20 anys, sí, però és un crac. I es veu cada vegada que toca el... No que juga el partit, sinó que cada vegada que toca la pilota. Però sí que és cert que Luis Enrique és el líder de la selecció i ell ha construït com un exèrcit. O sigui, els jugadors que van són soldats de Luis Enrique. Ell ha recuperat a molts futbolistes. Ha recuperat Asensio, que al Madrid no jugava, i ell se l'emportava. Primer el van criticar perquè un dia no el van portar. Però ara l'ha recuperat. Ha recuperat Ansu ara i li ha donat la confiança. I en alguna roda de premsa s'ha tirat ell mateix la floreta dient, com dient, jo he recuperado.
Jo he confiado en jugadores antes que en sus clubes.
Sí.
Home, els casos de Morata, per exemple, Ferran Torres rendeixen més a la selecció.
Totalment. Jugadors que no són titulars.
L'altre dia, fins i tot, no sé si va ser, perquè ara ja no sé si és a la roda de premsa o al Twitch.
Com t'agrada això del Twitch? Correas, t'encanta,
Mira, porto dos dies seguits.
Què t'ha tocat,
seguint el Twitch de Luis Enrique.
Com a espectador, és maco, com a periodista, seguir l'hora sencera ja no és tan maco,
Però ell fins i tot va... És que ara no sé si va ser a la roda de premsa després del partit o va ser en un tuit, no ho sé. Va dir també, i era una pollita, jo la vaig interpretar com una pollita cap aquí, no sé si cap al Barça o cap a l'afició del Barça, però va dir que Busquets i Alba han recibido algo así como han recibido los aplausos, sí, y el cariño que no han tenido, que no han estado teniendo, ¿no? Ell, els seus jugadors, els fa seus i els jugadors creuen en ell i ja està, i amb això tira pelante.
I
li pot valdre,
I el que deia el Marc. O sigui,
tot i que és una aposta arriscada,
Els seus resultats són bons. Sí. Els seus resultats són bons. No ha guanyat res, però ha estat a punt. I és evident que no és la millor selecció, Espanya. ara ja no parlo del Mundial, a nivell europeu possiblement hi ha altres seleccions. Per mi França és la millor selecció a nivell europeu. Però Luis Enrique és capaç de competir-los a totes i de, sí, i de poder guanyar títols.
Jo et diria que no és la millor selecció, però potser sí que és el millor equip.
El millor bloc.
Correcte.
Perquè és un equip que sap el que vol.
I això de qui depèn?
Del seleccionador. Correcte. Que per això crec que és una selecció molt atípica, perquè si ara tots féssim la llista, doncs haguessis agafat altres jugadors, segur, que perquè estaven en millor estat de forma.
És el millor seleccionador dels 32.
Sí, sí, és que els seleccionadors haurien de ser
sense
això.
Sense cap mena de dubte.
I al final, que la llista tu la divinis, doncs llavors tothom podem ser seleccionadors. La de Luis Enrique no la sabies, per què? Perquè ell forma un equip. I ell ho deia, si tampoc os vais a llevar muchas sorpresas, porque llevaré pues, lo que he llevado estos dos últimos años.
Sí, sí.
Los dos últimos, pues, perquè ell ha creat un bloc amb jugadors, que pot ser com Sarabia, que ara no està jugant gaire, o el cas d'Eric que pugui estar més o menys discutit, doncs per ell els vol, i al final confia en ells i els jugadors li responen. I et diré, és un seleccionador que crec que és superexigent, que el jugador sap que no es pot relaxar, i això també és molt important.
Sí,
al final, que el jugador sàpigui que té un seleccionador aquí darrere i que l'està burxant, al final també et fa treure el millor de tu.
I que potser no en convocatòries, però en gestió, diguem, de vestuari, quan estan, diguem, de dia a dia, crec que és just. Sí. Que exerceix meritocràcia. Sí. I això els jugadors ho veuen, i això fa que tots estiguin implicats.
I que, a més a més, li importa un bledo tot.
Clar, per això, els que li importen un bledo...
Li poden dir 2 milions de vegades que ha de convocar Iago Aspas. Sí, que si ell no vol convocar Iago Aspas, no el convocarà.
Correcte.
Però és que tu argumente i ho compres, perquè és que dius... Vale,
el tema de Gaia, ho va argumentar, dius.
El tema de Gaia em sembla brutal.
Sí.
També, primer em sembla preocupant que hagi d'arribar en aquest punt de concreció.
Sí, perquè que si no el vol portar, no el porta i porta Valde.
És la seva decisió, és l'entrenador, per tant, ell decideix. Però després, és que, no sé, jo almenys quan l'escolto dius, t'agradarà o no? Però és que té raó.
Sí, sí,
després tu compartiràs o no la seva decisió final.
Això és perquè
però hi ha una justificació al darrere.
L'ambient amb un sector de la premsa...
És el que
és
el que dèiem. No? Això és inimaginable. Jo crec que Argentina, que en un Mundial el propi seleccionador estigui qüestionat. Perquè allà els hi podrà agradar més o menys, però a la que hi ha un Mundial va tota l'afició, va tot el país... Clar, i ara aquí això sembla que Espanya guanyi...
Ja va passar, eh?
No, clar, sí. Sí, bueno.
Simplement ja va passar.
Sí, sí, bueno, sí, i amb del Bosque també, que sí, se li qüestionava bastantes coses per...
Amb el Carraúl.
Carraúl, amb Lluís.
Clement es van arribar a les mans, fins i tot.
Sí. De cara, allò breument, de cara a demà... Déu-n'hi-do, no? Perquè Alemanya també està com està, Espanya ha començat com ha començat, aquestes dues trajectòries oposades que xoquen demà.
Avui ho deia Luis Enrique, és l'equip que més s'assembla a Espanya. Jo crec que és veritat, perquè no tenen un gran golejador i està jugant bastant Havertz, per exemple, de nou, que no em desagrada, eh? Jo crec que Alemanya, jugador per jugador, és millor que Espanya, però encara li falta crear aquest bloc. I per mi, la gran debilitat d'Alemanya la té a la zona defensiva, tot i que Nicolas Schüle, per exemple, que és un central reconvertit a lateral...
Sí, més llarg que un dia sense
més pas. Llarg i més ràpid del que pugui semblar per la seva alçada.
Sí.
Però a nivell de laterals, jo crec que són els punts dèbils d'Alemanya. I demà Espanya pot ser que trobi fins i tot més espais que van de Costa Rica, però el problema és que darrere tindràs molts més problemes. I aquí és el meu gran dubte, perquè Espanya crec que si flaqueja per alguna banda és la línia defensiva. Per tant, jo no les tinc totes a que Espanya acabi sumant davant de la Mannschaft.
Per mi, encara que sigui molt obvi, demà és el partit on es pot medir la selecció Luis Enrique com arriba, perquè al final contra Costa Rica vas complir, que és el que havies de fer. Sí que és veritat que per sobre de les expectatives que tots portàvem, però si has preparat el que dèiem ara, una selecció, un equip, en els dos últims dos anys, és per un partit com el d'Alemanya, que li puguis competir de tu a tu, que ho hem vist a la Nations League, que se li ha pogut competir a totes les seleccions, però ara ho has de demostrar en un Mundial. Crec que l'equip arriba en un moment de confiança molt bona. Crec que Luis Enrique, que ara en parlàvem d'ell, l'estratègia que ha utilitzat d'ell, acaparar tots els focus, de fer lo de l'stream, ha tret molta pressió a l'equip, perquè no s'està parlant ni de qui ha de ser demà el davanter, ni de qui ha de ser demà el pivot, ni el central, No s'està parlant de res.
Està parlant de Ferran Torres i la seva relació...
Exacte, de la broma que va fer ahir del xupete i del...
Els pantalons han de ser vermells o blaus.
Però ho aconsegueix, el tio?
Al final és una tàctica Mourinho-Pep Guardiola que ja l'ha utilitzat molt, d'ells, fins que arribi el xiulet de l'àrbit, a ser el protagonista, i a partir d'allà que els jugadors juguin 90 minuts i es centrin en el que s'han de centrar. Fins aquí, Luis Enrique és un 10. Demà veurem la selecció de Luis Enrique si segueix sent un 10, perquè al final tens una selecció com Alemanya que no et posa les coses fàcils, que té molts arguments ofensius i defensius, i al final et presentarà batalla, i jo tinc ganes perquè crec que Espanya pot sorprendre a molts.
A veure, jo crec que la pressió la té Alemanya, evidentment, perquè Alemanya és que no li val ni l'empat. Un empat quedaria viva, però pràcticament eliminada.
I pesa Rússia, per cert, eh? Que Alemanya va quedar fora en el Mundial de Rússia a la fase de grups.
Correcte, correcte.
Sí, els alemanys, pressió afegida. Dos vegades els alemanys, això no els hi
va. No ha passat mai.
Jo crec que Alemanya, evidentment, ha de sortir a... Bueno, sortirà, evidentment, a atacar, perquè és que només li serveix la victòria. I d'això Espanya es pot aprofitar. És cert que Espanya no... Són dos equips semblants, perquè, com deia el Marc, possiblement no tenen gol i el centre de la defensa és on els dos més dèbils són. I els dos voldran tenir la pilota, perquè els alemanys, jo diria que aquesta escola... que va crear Guardiola, des que va entrenar al Bayern, aquesta escola d'entrenadors alemanys, amb Klopp, Flick, uns quants més que n'hi ha, volen tenir la pilota, volen atacar. Per tant, jo crec que serà un partit igualat, disputat, possiblement és... Jo diria que és el primer gran enfrontament en el Mundial entre dos grans seleccions.
Sí.
Ha hagut algun, però...
Brasil-Sèrbia es venia com a molt, però al final Sèrbia no deixa de ser un...
Jo crec que és el primer gran enfrontament entre dues seleccions.
Sí.
De fet, és que el grup d'Espanya, perdó, Ferran, és l'únic on hi ha dues campiones del món.
Exacte. Clar.
Perquè la resta, tots els campions del món estan repartits.
Clar.
I Luis Enrique porta dies dient que ell no repeteix mai alineació, i evidentment crec que no repetir l'alineació, perquè no és el mateix. És a dir... Rodri jugant al costat de la Port l'altre dia va anar molt bé perquè, evidentment, Costa Rica va atacar poquíssim. A més a més, Rodri va donar sortida de pilota, que és el que volia Luis Enrique, però m'imagino que contra Alemanya no jugaran dos centrals purs.
Demà jugarà Eric.
Possiblement jugarà la Port i l'altre serà o Eric o Pau Torres... possiblement jugui Carvajal, veig a Morata també.
T'anava a dir Morata també per allà.
Morata davant de centre. Jo crec que hi haurà uns quants canvis. Crec que el que no tocarà és els dos interiors, perquè van jugar molt bé.
Sí.
A Pedri i a Gavi. A Busquets, jo tenia els meus dubtes avui. Si hi ha un soldat de Luis Enrique, aquest és Sergio Busquets. És evident, no? Que fins i tot en una roda de premsa va dir que el volia convèncer perquè jugués un mundial
més.
És el seu gran soldat, el capità general, de l'exèrcit. Però és un d'aquests partits que Bussi l'altre dia va jugar comodíssim, perquè jo diria que el
feia temps que no jugava tan còmode,
amb la selecció. L'últim que va jugar així va ser la selecció.
Estava com d'aquí a la plaça Catalunya.
I això ens donaria per molts debats, però és que els dos del costat són del Barça, també.
Clar.
Vull dir que això ja serien molts debats més.
Els mateixos hi ha diferents formes de jugar.
El mateix Pedri i Valde l'altre dia al micròfon del Daimi ho deia, que aquí juguen d'una manera diferent i fins i tot es desprèn d'alguna reflexió de que aquí juguen més còmode.
Però demà l'apretaran, eh?
Sí.
Demà l'apretaran molt més i... Jo crec que Rodri pot ser una opció per jugar.
Veurem què acaba passant demà.
I el debat aquest, un altre dia, si vols, el fem. Però jo tinc claríssim quina és la raó.
Quina? Molt breu.
Jo crec que Xavi, el joc, vol que arribi ràpid als extrems, i són importantíssims, sobretot Dembélé.
Sí.
I amb Luis Enrique el joc passa pels interiors.
Doncs ja saps el que s'ha de fer. Luis Enrique cap al Barça una altra vegada. De fet, mira...
Perquè quan estava al Barça dèiem que passava...
Perquè tenia aquells tres tios a dalt. A veure qui no ho fa amb aquells tres tios a dalt.
Tres pepinos,
allò. Pues això. Mira, parlem un moment del Barça. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit, Daniel.
Perquè enmig d'aquest Mundial unes declaracions de Xavi ens han cridat l'atenció des de Qatar i en una entrevista a ESPN el tècnic del Barça ha sorprès amb unes declaracions sobre Endrick. Què ha dit, Miquel?
Doncs ha estat molt transparent, no sé si potser massa, però...
Són d'aquelles que... Jo crec que algú... Random.
Si algú ho entén,
random?
Que m'ho expliqui.
No, jo la sensació que tinc és... Me n'he anat a l'altra punta del món, diguéssim, m'han fet una entrevista i com que no arribarà, perquè les coses no arriben, doncs jo ho dic aquí, que feien molt els jugadors abans, anaven al seu país...
Una mica d'això.
El traductor.
Exacte.
Dues hores només, però...
Exacte. No, s'ha mal interpretat, a mi m'han preguntat, el traductor... No. Ha parlat, diu, amb el jugador, amb Endrick, i ara la pilota és a la teulada d'aquest futbolista que detallarem una miqueta qui és de seguida i que és objecte de desig de grans clubs d'Europa, entre ells el Barça. Vaja, més que resumir què ha dit Xavi, val més escoltar-lo.
Bueno, lo conozco y estuvimos también con su padre hablando y con él, con el jugador, y yo le expliqué el proyecto que tenemos en Barcelona. Queremos talentos y él es un talento. Es capaz de marcar diferencias, tiene gol, tiene dribbling, tiene una capacidad brutal, ¿no?, para marcar diferencias. Es un jugador de ya de presente, porque está jugando ya en la Liga Brasileira, y de futuro. Necesitamos este tipo de futbolista. Ellos ya saben el proyecto que tenemos en Barcelona y estuvimos en conversaciones y ojalá fuera jugador nuestro.
¿Él está cerca de jugar en Barcelona? ¿Sabes cómo está esta conversación?
Depende de él, al final depende del jugador, ¿no? Normalmente en el mundo del fútbol un jugador va a jugar donde él quiere normalmente, entonces es una decisión muy personal de Endrick, ¿no?
Me podria haver preguntat per algun altre nom, perquè tant d'aquesta posició potser hauria explicat.
Messi, no?
Clar, Dembélé, tal, no? Però no. Aviam, mig hemisferi nord va darrere d'Endrick, que és un jugador que ha parlat amb Xavi, però pel qual també s'ha interessat el Madrid, el PSG.
Va fer un tour.
A mi em recorda una mica un cas com el d'Odegaard. Jo crec que és un...
Van fer tour i van escollir.
I Endrick, és que també, no? Endrick va estar al Camp Nou, va estar al Camp del PSG, a Madrid...
Ha estat...
Crec que a Manchester amb el City.
Ha estat a tot arreu. Vull dir, allò... Vaja, s'ho pot pagar, es pot pagar els viatges al nano, llavors segur que se'ls paga ell, i llavors doncs se'n va als estadis a veure els grans clubs. Qui és Endrick? Doncs és un davanter de 16 anys... Bàsicament és davanter centre i bàsicament esquerrà, tot i que té mobilitat per la banda. Ja juga amb 16 anys al primer equip del Palmeiras, amb el qual té contracte fins al 2025, o sigui que s'ha de preparar la cartera per endur-se'l i arrencar-lo del Palmeiras. Aquesta temporada amb el primer equip ha jugat 7 partits, amb 3 gols i una assistència, i amb la selecció sub-17 del Brasil ha fet 5 gols en 4 partits que ha jugat. Ara, amb 16 anys, ja pot comprometre's amb el club que vulgui, però fins als 18 no se'n pot anar del Brasil, o sigui que pots signar un contracte amb ell, però després hauràs d'esperar-te fins que sigui major d'edat i pugui viatjar a Barcelona, a Madrid, a París, a Manchester, on sigui. I les negociacions, a més, no són només amb ell, perquè ell pot dir, a mi aquesta oferta em sedueix més, aquest projecte que m'ha explicat Xavi em sembla collonut i vull anar cap allà, però llavors el Palmeiras pot dir, quan ens paga el Barça? 3, el PSG ens en paga 6, nosaltres volem que te'n vagis a París. O sigui que aquest és el context de la situació ara mateix.
Connectem un moment amb Brasil, per saber què se'n diu allà, deixem que vagi res un momentet, amb el company, el corresponsal de Recuallà, el Pau Ramírez. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Perquè no sé si han sorprès allà les declaracions de Xavi, que s'ha despenjat amb això. Per començar, és tan bo el nano? Això per començar, Pau.
És molt bo quan juga amb els de la seva edat, que és el que crec que se l'ha de valorar ara, no? És a dir, acaba de fer 16 anys pràcticament i tot i així ja ha marcat 3 gols amb el primer equip del Palmeiras. Cal dir, és a dir, amb 16 anys, és a dir, jugant pràcticament amb 15 anys, ja jugava amb el sub-20 del Palmeiras, és a dir, amb xavals de 4, 5 anys més grans, i era la gran estrella, i això també s'ha doncs, pogut veure en partits de la selecció brasilera, com bé deia ara el Miquel repassant els números, jugava amb la selecció sub-20 quan acaba de fer 16 anys, és a dir, és un, per números va molt avançat amb el que seria la seva edat. Ara cal veure, quan ja està, diguem, entrant en el ritme dels professionals, doncs si es queda amb una promesa o si realment doncs, aconsegueix ser tot el que demostra o apunta a ser quan juga en categories inferiors. Ara, el que se li ha vist és realment un crac. Va per figurar top mundial.
Val. I la segona, si haguéssim d'apostar, o del que es parla a Brasil sobre on estaria més a prop, imagino que ara mateix té totes les portes de tots els clubs oberts d'Europa, cap a on apostaries tu, Pau?
És que el que es diu aquí és que ja ho té mig fet amb el PSG, que és l'únic, que és un cas bastant semblant al de Vinícius Júnior, no? Que se'l van estar disputant Barça i Madrid, al final Madrid va acabar pagant doncs, més diners al seu representant, i aquí doncs, crec que les coses aniran igual. És a dir, se sap que li queden 2 anys abans de marxar, té 2 anys per tontejar amb l'equip que vulgui, aviam amb qui és el que li paga més amb ell, al club, o també al seu representant, o al seu a la família, o qui sigui, i per tant, doncs, té molt... És a dir, no, ell no té pressa, sap que se'l disputa, com dèieu, mitja Europa, i per tant, doncs, suposo que el millor postor serà el que l'acabarà, doncs, decidint. Ara, el xaval és realment és molt bo i esperem, doncs, que acabi el Camp Nou.
Paulinho, bona nit. Aquí l'hauríem de comparar per tenir una mica de referència, no? Perquè cadascú és cadascú i s'ha de comparar fa lleig, diguéssim, però per tenir una mica de referència, amb qui l'hauríem de comparar?
Bona pregunta. I, aviam, et diria, és que per la potència que té quan juga amb els de la seva edat, sembla Ronaldo a l'època del Barça. És a dir, és molt fort físicament, però clar, és el que et deia abans, amb, quan el posen xavals de la seva edat, de 16 a 17 anys, realment sobresurt molt. Ara, quan ha arribat amb el primer equip del Palmeiras, que ja s'ha trobat a davant a jugadors professionals de 20 o 30 anys, clar, la cosa ha canviat, i tot i així, realment, ha acabat de titular el Palmeiras, és a dir, ha acabat dels últims 4 partits, els 3 últims, i ara campió el Palmeiras, és veritat, però també volien guanyar per fer rècord de... Bueno, per batre diversos rècords, que acaba guanyant la Lliga, doncs han jugat 3 de titular, i el que no jugues perquè l'entrenador li dona descans, per evitar una sobrecàrrega, i tot i així fa 3 gols. És a dir, té molta potència, té molta força, i té un xut des de fora l'àrea que realment és espectacular. Una dada, és, quan li van preguntar fa poc a Ronaldo si s'emportaria a Dani Alves o a Endrick, i ell va dir que s'emportaria a Endrick igual que van fer amb ell. És a dir, que, per exemple, un mit aquí al Brasil i al futbol mundial com és Ronaldo aposta per ell.
N'estarem molt pendents, segurament. Ui, si donarà de parlar aquest nom. Pau, gràcies, una abraçada forta.
Una abraçada, a reveure.
Va, a reveure. Amb 20 segons, si pot ser, sisplau, algun comentari sobre Endrick?
Crec que el millor que li pot passar al Barça és que no pugui entrar en aquesta puja.
No.
Perquè, mira, ara, quan el Pau deia tot l'historial petit que té ara Endrick, al final el Barça té un jugador, i ara potser ja el coneix poques persones, que es diu Lamine Yamal, que té 15 anys, sí. Que ha debutat amb la selecció sub-19 d'Espanya, i que està jugant amb el juvenil del Barça. Vull dir que, clar, tu ara imagina't que el Barça fa una aposta per Endrick, i li vas a pagar 20 milions. Pues que l'amic que el tens a casa també et dirà potser no 20, però dona'm 10. I això seria un gran problema. Per tant, que se l'emporti el PSG i nosaltres ja el tenim a casa.
Jo no comparteixo aquesta forma d'actuar que sí ha fet el Real Madrid les darreres temporades a firmar Rodrigos, Vinícius, gent així. Jo crec més en gastar-te aquests diners apostant per la pedrera, i en tot cas saps que després el fitxatge estrella que vagis a fer el pagaràs més car, com sempre ha passat en la història del Barça.
Ferran?
Jo crec que és bon futbolista, que és interessant, però jo no sóc d'entrar en aquestes pujes per jugadors joves, per altres jugadors, sí que, evidentment, o sigui, si em diguessin si entraríem una puja per Haaland...
Per Haaland,
sí, entrem tots. Fiquem diners nosaltres i tot.
Però per un jugador tan jove, no, perquè és el cas que comentava abans, que comparava...
Amb Odegaard,
que... al final va anar qui li va donar més diners, no el millor projecte, i així i tampoc és que hagi fet carrera, una gran
més,
carrera.
Més al final del que...
Ara amb l'Arsenal ara està començant, és capità i és un jugador important del líder de la Premier. Només un detall, si Xavi diu això i fa aquestes declaracions però ja ho té mig fet amb el PSG, llavors les declaracions tampoc...
Encara tenen menys sentit.
Clar, perquè...
O té ganes de que s'infli més la puja i que el...
Que paguin més.
Clar, exacte, que els altres paguin.
Però de veritat que jo quan l'he sentit dic, i ara què dimonis... És com allò, i ara, i això d'on ha sortit, ara?
Sí, perquè si Mateu el té avançat,
clar,
això no li és.
Clar.
Però no, fi, no és així.
Per tancar tertúlia, hem parlat del Barça, deixem que fem un parell de detalls també, que no ens oblidem, que l'Espanyol i el Girona també existeixen, carai, que encara hi ha Mundial pel mig, però l'Espanyol i el Girona també existeixen. Hola, Joan Camí, què tal? Bona nit.
Bona nit.
És així o no és així, què vols dir?
Sí, no.
Ah, val. Per què em feies aquesta cara ara?
No, és igual.
No, perquè...
Hauria d'anar mirant en fitxar alguna cosa.
Sí, clar.
Perquè la nit ha estat llarga,
Sí, la Joanet també llavors... la nit ha estat llarga. Havíeu de veure com es movia. A veure, l'Espanyol... De fet, l'Espanyol ha donat ja la feina, Joan.
Ah, millor sí. Que l'Azos.
Vinga.
No és difícil. Ja treballa l'Espanyol a la Dani Harkin. 3 baixes, Rubén Sánchez, Pedrosa, Pol Lozano. En principi, recuperarà tots 3 de cara a la Lliga. Farà un estatge al Pinatar, recordem, del 5 al 15 de desembre, amb 2 partits, el dia 10 i el dia 14. Un d'ells serà contra el Turí, equip de la Sèrie A italiana. El dia 20, Copa del Rei contra l'Atlético Paso. Gran viatge, gran desplaçament.
A la Palma, tens ganes.
Un mes, no ens queixem, ni molt menys. I el dia 31, doncs aquest derbi a les 2 de la tarda, al Camp Nou.
I el Girona, Miquel?
Doncs mira, el Girona, després del partit al camp del Quintanar, a la primera eliminatòria de Copa...
Es va jugar fa...
Sí, maco, preciós, vés-hi, Camí, vés-hi. Però sí, potser tornen, perquè no t'hi quedis. Fa 13 dies que es va jugar el partit i fins dimarts no tornarà la feina al Girona. Recordo que l'ascens de Tenerife és el 19 de juny, que el sopar de comiat de temporada va ser el 21 de juny i que l'11 de juliol començava la pretemporada. O sigui que van ser 20 dies mal comptats de vacances, per això ara s'han tret el ventre de pena
en aquesta aturada pel Mundial. Després de la tornada a la feina, dimarts, estada a Estepona, a Màlaga, del 4 al 10 de desembre, una pretemporada, amb partits contra rivals que encara s'han de confirmar. N'hi havia de la Sèrie A i de la Ligue 1, però resulta que finalment encara no estan confirmats. 22 de desembre, partit de Copa al camp del Cacereño. 29 de desembre, Montilivi a les 5, un dijous a les 5. Gràcies, senyor Tebas. Girona-Rayo, últim partit de l'any. L'equip gironí, 13è amb 16 punts, 5 per sobre del descens, i que al gener, per començar l'any, si passa la ronda contra el Cacereño, començarà jugant Copa, després visitarà el camp de l'Espanyol, si passa, tornarà a jugar Copa, després rebrà el Sevilla i ja per acabar a la Lliga visitarà el camp del Villarreal i rebrà el Barça. I pel que fa als lesionats, qui té més números d'estar a punt per la tornada a la competició és Borja.
Ben atapeït el calendari. Senyors, ho deixem aquí. Per cert, que tenim els torrons suficients sobre la taula i han provat els tertulians d'avui el
donuts.
Què tal?
Bé,
no?
Bé,
eh?
Sí, està bo.
No apte per a...
Per sí, per gent que no pugui menjar sucre. Sí, és intens.
Boníssim.
Boníssim, aquell exacte. Moment que no vocalitzàveu era això?
Exacte, bàsicament era això. Hòstia, gràcies, Marc Cornet, bona nit.
Gràcies,
Albert Roger, bona nit. I gràcies també, Ferran Correas, bona nit, a descansar.
De res.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
A Moga Motor, concessionari oficial Mazda a Barcelona, et presentem el nou Mazda CX-60, el nou SUV híbrid endollable perquè gaudeixis conduint a cada moment. Vine a provar-lo a Mazda Moga Motor. T'esperem a Gran Via 751 i a Ciutat d'Assumpció 55. Mogamotor.com. Gaudeix del plaer de conduir amb Mazda Moga Motor a Barcelona.
Som 11, l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic. Fort Nicolás, al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tàrraco Center a Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. I Centre Trànsit a Tarragona. Aquest novembre és el moment d'estrenar cotxe. Tenim estoc, Ford Kuga, Focus, Puma, Trànsit, Custom, Connect. Les ofertes Black Friday fins al 26 de novembre.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercore i Barça Store.
A Sarsa Volkswagen fem ferm el nostre compromís amb els clients. Si vols un Volkswagen Tiguan, el trobaràs a Sarsa, aquí i ara. Sí que tenim vehicles, trobaràs el teu cotxe nou. Sí que gaudiràs d'entrega immediata. Digues sí al teu nou Volkswagen Tiguan avui mateix. Aprofita ara, unitats limitades. Només a Sarsa Volkswagen a Manresa, Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Vic.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Velar tenen tota la gamma de Piaggio Beverly i unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles i te l'emportes l'endemà, sense esperes. I si vas ara, només aquest mes, matrícula gratis.
Pare, on has dit?
Només al concessionari Vespa Velar a Barcelona i l'Hospitalet. grupvelar.com.
Aquest dilluns a Catalunya Avança analitzem el present i el futur de l'educació. Ho farem amb centres que tenen més experiència en digitalització i també en les ciències, les matemàtiques, l'enginyeria i la tecnologia. En parlarem amb experts del sector i coneixerem les experiències de 5 escoles i instituts. Dilluns, a partir de les 12 del matí, segueix el debat a l'estreaming de lavanguardia.com.
RAC 1. RAC+1, podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC+1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC+1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos. RAC1.cat.
És fàcil.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
20 minuts la una, encara moltes coses més al Tu diràs. Per exemple, hem de repartir torrons. Aneu trucant, que ara de seguida farem el torròmetre, per tant ja podeu anar trucant. Abans, hola Ricard Rovirosa, què tal? Bona nit. Demà a partir de 4:45 tenim una cita molt important. El Barça visita l'Atlètic de Madrid en un dels partits més atractius de la Lliga Femenina de Futbol.
Així és, les de Jonathan Giraldo jugaran un any més al Metropolitano. L'any 2019 van batre el rècord d'assistència en un partit de la Lliga amb més de 60.000 espectadors. Des del club preveuen difícil superar la xifra de públic del 2019, però sí que esperen que hi hagi una bona entrada, ja que s'han venut més de 25.000 entrades. Giraldes ha reconegut que és un plaer poder jugar demà a un gran estadi com és el de l'Atlètic de Madrid.
Sempre que hi ha un partit d'aquesta dimensió, sobretot per l'estadi i també per l'equip que tindrem endavant, crec que serà un gran dia per tota la gent que vulgui anar al camp a veure el partit i des de la televisió segur que gaudiran d'un gran espectacle perquè juguem dos equips de molt nivell i l'estadi és perfecte per poder dur a terme una gran tarda de futbol. Nosaltres tenim moltes ganes, cert que venim ara mateix de jugar fa dos dies contra el Bayern al Camp Nou amb molt bones sensacions i esperem donar-li continuïtat a aquestes bones sensacions també el diumenge.
Sobre el rival, el mateix tècnic reconeix que demà s'espera un equip molt defensiu i ben organitzat.
Veient també els precedents que l'Atleti de Madrid va fer contra nosaltres l'any passat, que van jugar tres vegades contra elles, cada partit va ser un pla, sobretot defensiu, per part d'elles, diferent. I jo, bueno, crec molt als precedents, no? Tot el que facis a nivell esportiu, tàctic, ofensiu, defensiu, que no provat coses molt noves quan jugues un partit tan important.
Mariona Caldentey és la novetat de la convocatòria. La Balear ha rebut avui l'alta mèdica després de 3 setmanes de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. El Barça buscarà la seva desena victòria consecutiva a la Lliga, ple de victòries fins ara, la qual cosa li permet liderar la classificació amb 7 punts sobre l'Atlètic de Madrid, que és segon i que només ha perdut un partit d'aquesta temporada. Abans, però, a les 2 del migdia jugarà l'altre equip català de la Lliga, Levante les Planes, que s'enfrontarà a la Reial Societat a domicili. El conjunt de Sant Joan d'Espí ve d'encadenar 4 derrotes consecutives i, de fet, només està a un punt de la zona de descens. En canvi, la Reial Societat arriba amb bona dinàmica després de les 2 victòries consecutives que li han permès situar-se fins a la 6a posició de la Lliga F.
Demà, aquests dos partits, insistim, el del Barça en viurem en directe al Superesports amb la Laia Coll des del Metropolitano. Gràcies, Ricard. Bona nit.
Dani, bona nit.
Futbol, avui ens volem centrar i ens volem aturar una de les cites destacades de demà. A 1:15, el Nou Sardenya torna un dels derbis més atractius del futbol català. Europa Sant Andreu, després de 2 anys sense derbi, torna al derbi de la ciutat de Barcelona, amb permís, evidentment, del Barça espanyol, i torna sent un primer contra segon. L'Europa lidera amb 26 punts, segon el Sant Andreu amb 24. Per això volem parlar amb protagonistes d'aquest partidàs que tenim demà dels dos equips, començant, en aquest cas, per l'Europa. Per al seu capità, el capi Cano, l'Àlex Cano. Hola, Àlex, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
La primera, recordes quants derbis ha jugat? És a dir, el de demà? Saps quin número de derbis té o no?
Uf, en Lliga, segurament aquest crec que és el 9è.
El 9è.
També hi ha por ahí algun de Copa Catalunya i de una final d'històrics també, però de Lliga diria que és el 9è.
El 9è, després de 2 temporades que no hi ha hagut derbi, perquè la de la pandèmia veu estar en grups diferents i l'anterior temporada l'Europa estava a segona federació i el Sant Andreu a tercera federació, i que no sé si un tio que no ha jugat tants com tu i que, vaja, com poca gent coneix els derbis com l'Àlex Cano, arriba, és un dels, diguem-ne, que té més al·licients que hagis viscut, no? Com a mínim a la prèvia.
Totalment, totalment. Crec que és el millor derbi que hem pogut jugar en aquests darrers anys. Al final, jugar un primer contra segon en qualsevol lliga ja és un partit especial, i si és un derbi que jugarà el Nou Sardenya, que estarà ple, doncs és un partit molt especial, i que es viurà un ambient que és que a cap altre camp de tercera ni fins i tot segona federació es viu. El partit de demà serà molt especial, i jo crec que al futbol català és difícil veure un partit com aquest.
I tant, s'ha notat durant la setmana?
Sí. Les setmanes del derbi són setmanes diferents, ja des del diumenge a la tarda, quan acaba ja el partit d'aquella jornada, ja estàs en moda de derbi. El dilluns ja veus els aficionats com estan allà amb tu, et pregunten com vas pel carrer o allà a l'estadi, les xarxes socials, bueno, la premsa també, que està molt a sobre aquests darrers dies. Sí, és un partit que desperta molt, molt interès.
I esportivament parlant, esportivament de la qüestió estrictament esportiva, l'Europa durant moltes jornades, de fet va, era l'únic equip de les 5 primeres categories espanyoles que encara no havia perdut, i ara acumuleu 3 partits consecutius sense guanyar, i en canvi el Sant Andreu arriba amb una trajectòria, diguem-ne, diferent, amb aquesta ratxa de victòries consecutives. Ho preguntarem també, evidentment, al Xavi Molista, l'entrenador del Sant Andreu, que ara parlarem amb ell, però quina és la perspectiva de l'Europa? És, diguem-ne, encara més motivació el fet que vingueu d'aquestes 3 jornades sense guanyar, que s'hagi ajustat la classificació?
Sí, totalment. Aviam, guanyar els primers partits de Lliga, doncs, és una situació pràcticament irreal.
Sí, sí.
Tampoc pots demanar guanyar cada partit, però quan ja et trobes la jornada 8, que portes 8 de 8, clar, el més normal és que arribin uns partits que no guanyis, vull dir, ja per estadística ja t'ha de tocar, llavors bé, ens ha tocat ara, però crec que millor que el derbi, doncs, per tornar, doncs, a sumar 3 punts, i ahir els hi passarà el mateix, es porten 4 victòries, però clar, cada vegada està més aviat, doncs, que deixin de guanyar, i intentarem aprofitar nosaltres també, que ara s'hi van una mica més amb confiança, doncs, que aquí al Nou Sardenya, doncs, que no els hi surti un bon partit, i hem de sortir des de l'inici a fer-nos fora a casa.
Demà, a 2:15, partidàs del futbol barceloní i del futbol català. Una festa del futbol que segur que no us podeu perdre. Àlex Cano, Capi Cano, ha estat un plaer. Que vagi molt bé. Sort per demà.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Sort a l'Àlex Cano per demà en aquest derbi a Europa-Sant Andreu. Saludo a qui serà el seu rival demà i qui se seurà a la banqueta, el Xavi Molist, tècnic del Sant Andreu. Hola, Xavi, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Últimes hores abans d'aquest derbi, que no sé si et fa l'efecte, Xavi, que és un dels derbis més esperats, evidentment, dels últims anys, perquè des de la temporada 19-20 que el Sant Andreu i l'Europa no s'enfronten, però per com està arribant a nivell classificatori i per l'ambient que s'està generant en les últimes hores, és un derbi molt esperat, no?
Sí, al final és una situació que no s'havia donat els últims anys, en aquest cas a l'Europa, que està en primer classificat, nosaltres que hem remuntat fins a posar-nos a prop d'ells, i sobretot que la gent s'està mobilitzant molt. Està veient, sobretot els nostres, que l'equip està bé, que està tirant cap amunt, i això fa que la gent s'animi i hagi posat aquesta expectació, sobretot.
Ara parlarem d'aquesta afició que es mobilitzarà demà al Nou Sardenya, però abans, esportivament, ara començaves, l'equip està molt bé. Home, déu-n'hi-do, amb la ratxa de victòries consecutives i, sobretot, amb la direcció de tots dos equips. L'Europa que va començar amb aquesta ratxa pràcticament històrica, però que en les últimes jornades, a les últimes 3 jornades, li està costant més.
Sí, al final la Lliga és complicada i jugues contra qualsevol equip i se pot fer difícil guanyar-los. Al final nosaltres vam tenir aquesta mateixa ratxa que ells han tingut d'una derrota i 2 empats. Nosaltres vam tenir 3 empats contra els mateixos rivals, o sigui que al final no ens podem adormir, ni ells, ni nosaltres, ni cap equip. Hem de ser conscients de que és complicat guanyar, i d'aquesta manera, pues, si surts amb idea de fer-ho bé, pues, és més fàcil.
I en aquest sentit, per on creus que anirà el partit? Per on creus que... Quins seran els arguments que creus que definiran una mica el partit? Quin és el pla en aquest sentit?
Bueno, crec que són dos equips que els agrada jugar a l'atac, encara que faci un sistema de 5 defenses o posa 3 centrals, sí. Som tots dos que volem anar apretar dalt, que intentarem tenir ocasions, i sobretot jugar a camp rival. Crec que serà de moltes pressions altes, que el que sigui o estigui més capacitat de sortir d'elles pues serà una mica més a prop de guanyar-lo.
Malgrat que Xavi Molista ha jugat a un munt d'equips, al Santander i a l'Europa no hi va jugar, oi, Xavi?
No, a cap de
per això, llavors serà el teu primer derbi.
Sí, el meu primer derbi com a entrenador, en aquest cas, contra l'Europa, sí.
Clar. I es respira una emoció, diguem-ne, diferent a la setmana abans?
Sí, al final t'ho fa sentir la gent. L'afició et fan sentir sobretot això, que és un partit especial. També és cert que quan surt el calendari el primer que fas és mirar contra qui.
Clar.
Jugaràs la primera jornada, l'última, i en quin moment està el derbi. I aquest any, amb la situació, doncs encara... amb la que estem els dos, d'estar els dos a dalt i lluitant per intentar pujar, doncs encara més raó.
S'ha treballat d'alguna manera diferent durant la setmana o el treball ha estat el mateix?
No, el treball ha estat el mateix. Hem intentat fer com totes les setmanes i ja està.
Doncs demà que hi hagi sobretot una festa del futbol català i del futbol barceloní. Aquest Sant Andreu Europa, n'hem parlat uns minuts amb l'entrenador del Sant Andreu, amb el Xavi Molist. Xavi, que vagi bé, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar. Et vols vendre el cotxe?
Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus.
Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Perdona el retard, però està el trànsit fatal.
Doncs saps que Piaggio ja té la Liberty 125 a tots els seus concessionaris?
De veritat?
Entrega immediata, amb el color que vulguis.
És la millor scooter del mercat, relació qualitat-preu.
Piaggio Liberty, la millor aliada per moure't per la ciutat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Piaggio de Catalunya.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible. 36 marques al teu servei per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Fins al 28 de novembre, aprofita les nostres ofertes especials Black Friday. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
No deixis escapar el BMW Mini o la moto BMW Motorrad dels teus somnis. Arriba la setmana Black Week de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Condicions especials en vehicles en estoc amb entrega immediata. Unitats limitades només fins al 26 de novembre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic. MotorMúnich.com.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
El torròmetre de Torrons Vicent.
Vinga, ja sabeu que tornen els torrons solidaris de RAC1. En trobareu dues varietats, el clàssic de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el de cremós d'ametlla amb cookies. No podeu triar els dos, són boníssims. Feu que aquest Nadal sigui dolç i solidari. Compreu el torró RAC1 per només 7 euros i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis hi van destinats. Consulteu els punts de venda i supermercats a rac1.cat i a vicenç.com. I com sempre hem de fer, sortegem un lot de torrons meravellós que ja han provat els nostres tertulians, en qui vulgui participar amb nosaltres, al torròmetre. Hola, bona nit, amb qui parlo?
Hola, bona nit.
Amb qui parlo?
Joan Ramon.
Joan Ramon, des d'on truca, Joan Ramon?
De Gràcia.
De Gràcia, de la vila de Gràcia?
Sí, bueno,
home, boníssim. Demà, el Nou Sardenya, aquest Europa Sant Andreu.
Sí, ja ho he sentit, visc a l'Europa.
Ara, vinga, fantàstic. A veure, i el Sant Andreu també, per qui ens escriu, escolta't de Sant Andreu. A veure, qui s'ha de menjar els torrons?
Doncs mira, jo la volia que es mengi els torrons a la Maria Txernoborg.
Molt bé, perfecte. La jugadora del Barça demà sort també en el partit contra l'Atlètic de Madrid. I qui no se'ls ha de menjar?
Doncs el Vilda Betellà.
El qui? El Vilda.
El Vilda Betellà.
Molt bé, doncs el Vilda que no se'ls mengi. Joan Ramon, gràcies per escoltar-nos i bones festes. Un plaer.
Molt bé, gràcies. A vosaltres. Bon Nadal.
Bon Nadal. M'encanta que hi hagi bon Nadal ja a aquestes alçades. Vinga, hem de parlar de moltes coses més, de bàsquet i de futbol sala. Comencem pel futbol sala. Hola, Marc Mundet, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Perquè la notícia del dia l'hem tingut amb futbol sala, en què el Barça realment ha quedat eliminat de l'elite de round de la Champions, tot i haver guanyat el seu partit contra el futsal Pula croat 7-2. A veure, Marc, què ha passat?
Mira, tot arrenca amb l'empat 5 d'ahir de l'equip contra l'Anderlecht. L'empat obligava els dos equips, el Barça i l'Anderlecht, a guanyar els seus partits d'avui, i en cas d'aconseguir 100 les victòries, la classificació la determinava la diferència de gols en la vera generals. Els belgues han guanyat a 5:45 de la tarda el United Galati romanès per 0-9, un marcador que obligava els blaugrana a guanyar el seu partit per 6 gols de diferència. Al final només han sigut 5, 7-2, i els de Jesús Velasco, per tant, estan fora. El porter Didac Plana ha sigut molt clar als superesports. És un fracàs.
No ha pogut ser, i la veritat és que ens dol, però ens va fer molt de mal també el partit de l'Anderlecht, deixar-nos remuntar d'aquesta manera, i ens som conscients de que som els responsables totalment d'aquest fracàs, perquè al final és un fracàs i no podem donar-hi l'esquena.
Parla sempre molt clar i és d'agrair sense amagar-se el Didac.
Didac ha reconegut que ara mateix l'equip té una frustració molt dolenta i d'impotència i que assumeix la responsabilitat en el 100% del que ha passat. Segons el porter, en l'eliminació hi tenen tant a veure el desenllaç del primer partit com també l'empat del segon. En el primer, per no haver marcat més gols i posar el llistó més alt en la diferència de gols de la vera general, i en el segon, per haver-se deixat remuntar un marcador tan favorable com el que portaven contra l'Anderlecht.
Jo penso que tenen molta importància els dos partits. Uh-huh. El que passa és que el primer partit tu guanyes 6-2 i no prestes atenció a aquesta renta perquè no t'ha passat el que t'ha passat en el segon partit. El problema és que quan empates el segon partit i més després d'haver anat guanyant 2-5, doncs llavors és quan te'n recordes dels gols i te'n recordes que en el primer partit doncs, segurament podríem haver fotut molts més gols i haver rebentat el marcador el primer partit i no ho has fet. I bueno, llavors entren les presses i passa doncs, el que ha passat avui, no?
Del partit, el Barça l'ha engegat perdent, ha aconseguit posar-se 2-1 al descans, guanyava 4-2 en tota la segona part amb el porter jugador, ha tingut un raig final amb 3 dianes que l'han posat amb aquest 7-2 a l'últim minut, però en l'única jugada on hi ha hagut opció de miracle, el porter del Pula ha desviat el peu amb el peu un xut des de fora de l'àrea i el partit s'ha acabat aquí. La dada, el Barça era l'equip que més Final Fours acumulava els últims anys, 5 de seguides, ininterromput des del 2018, o 8 de les últimes 10. Avui ha quedat, per cert, definida la final a 4 d'aquest any. La jugaran l'Sporting de Portugal, el gran favorit, el Palma Futsal, el Benfica i l'Ander.
Una llàstima que no pugui reeditar el títol al Barça i sobretot que es trenqui aquesta ratxa de Final Fours consecutives, com deia el Mundet. Això en futbol sala. En bàsquet avui hem tingut 2 partits a la Lliga. S'havia guanyat la penya, ha perdut el Manresa, però és curiós perquè qui n'ha de sortir més content al final dels 40 minuts és l'equip que avui ha perdut i no el que ha guanyat.
Doncs sí, el Joventut ha guanyat a la pista del Fuenlabrada per 81-85, però ni Carles Durant, ni la plantilla, ni els aficionats verd i negres poden estar contents amb com s'ha portat el partit. M'explico, el Joventut és infinitament millor que no passava el Fuenlabrada i amb molt poc ha demostrat que era superior en una primera part que ha dominat el menys dolent dels dos equips. Només hem vist bones sensacions de l'equip a la sortida del tercer quart, quan el Joventut ha arribat a tenir una màxima diferència de 16 punts, però l'equip s'ha encomanat de la passivitat dels madrilenys i a punt ha estat de tenir un disgust. Els homes de Carles Durant han deixat de jugar, Fuenlabrada s'ha posat dins del partit i ha arribat a posar-se a 3 punts en l'últim minut del maig. És cert que mai ha perillat la victòria, però el Joventut s'ha complicat el partit de manera absolutament innecessària. Carles Durant, al final del partit, els companys de Ràdio Ciutat de Badalona.
Ara, de seguida, escoltem Carles Durant, el tècnic de Ràdio Ciutat de la Penya, en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona. Ara, de seguida, ho recuperem.
És la primera victòria del Joventut. Ara sí, mira, vinga, Carles Durant.
Crec que no teníem que haver arribat a aquest final i crec que l'últim quart, si volem ser més ambiciosos, hem de millorar. No podem permetre que ens siguin 26 punts i molts d'aquests punts per no fer faltes o per perdre pilotes.
És la primera victòria del Joventut fora de casa aquesta temporada, segona consecutiva a la CB, tercera des que es va reprendre la competició des de l'aturada per les finestres FIBA, posi per tant el triomf de l'Eurocup entre setmana a la pista de l'Ulm, i la quarta victòria consecutiva si tenim en compte l'acumulat de totes les competicions. Andrés Félix, 16 punts per la 14 en un dia de rotació de només 9 jugadors, Busquets, Maronca i Yannick Crac no han jugat, falta encara tota la jornada de demà, però el Joventut es posa amb 5 5 i 4 en posicions de playoff.
I per contra el Manresa, que ha perdut 11-99-88 a la pista del Gran Canària, en un dia on els Pio Pio han fet un homenatge a Pedro Martínez per ser l'entrenador amb més partits dirigits en aquest club.
Sí, el partit ha sigut entretingut, eh? Molt, sí, molt dinàmic, on després d'un intercanvi de cistelles els bajancs han anat ben bé 12 minuts per davant en el marcador, però la que el Gran Canària ha tret a passejar la seva defensa, la dinàmica ha canviat. De fet, el segon quart ha sigut una tunda dels canaris, on sort ha tingut el Manresa d'un 0-6 en els últims 30 segons de la primera part, que li ha salvat la vida. T'haig de dir, Dani, amb brots verds pel Baxi Manresa. Es pot dir que Pedro Martínez ha trobat un equip avui que li ha donat estabilitat? Ferrari, Harding, Baczynski i Baulet. T'han dit quatre només. El problema és que en juguen 5 i el Manresa no té 5. Steinbergs pateix moltíssim i Gran Canària aquí ha marcat la diferència. Però avui el Manresa ha treballat i ha competit els 40 minuts. Ha tingut un parell d'ocasions per trencar la barrera dels 8 punts, però els canaris encara estan lluny. Han guanyat 11-99-88. Pedro Martínez al final del partit.
Satisfecho no me voy porque hemos perdido, pero eso no quita que no pueda estar contento del esfuerzo, de la mentalidad, de que los chicos lo hayan intentado. Esto estoy contento, pero satisfecho. Después de una derrota no podemos estar.
Harding, 23 punts, han debutat a la CB Matías Tai, 7 puntets, i Jordan Caroline, molt intens, amb 6 punts. Manresa queda en posicions de descens, 2 victòries, 7 derrotes. Com està la classificació per baix? Fuenlabrada, 13, 3 victòries. Obradoiro i Girona, 14 i 15, amb 2 victòries, un partit menys. El Saragossa, 7-0, també amb 2 victòries. Avui ha perdut de casa amb el Bilbao, els mateixos que té el Manresa, que és l'equip que ara mateix marca el descens. El Betis, cué, amb una sola victòria. Demà rep el Madrid. Jo, en principi, no comptaria demà amb victòria.
Ara parlaves del Girona, l'equip d'Ito té un partit francament complicat a la pista del Baskonia.
Sí, et diré que l'únic element que pot afavorir el Girona és la sobredosi de partits que porten els vitorians aquesta setmana. Van jugar dimecres contra els Alguiris de Kaunas, van tenir viatge cap a Barcelona, ahir van jugar al Palau, avui han tingut viatge de tornada cap a Vitoria i el partit demà a la tarda. A més, Sedekerski s'està lesionat, Enoch just va reaparèixer ahir. L'única cosa que es pot agafar a Girona, encara que Aito hagi reconegut a la prèvia que d'opcions de victòria n'hi ha francament poques.
Que sabemos que jugando con los equipos de arriba pues es más difícil y tenemos que ser sabedores de ello también. Quiere decir que hay probabilidades de victoria. Un porcentaje pequeño, pero no importa. Lo importante es mejorar para tener cada vez más posibilidades.
Amb prou expectació a Vitoria per la visita de Marc Gasol. S'està produint el mateix efecte que la temporada passada a la Lliga de Por, eh?
Sí, sí.
Desplaçament del Girona, entrades cap amunt. On ara m'ho mirava, en la seva època a Casballo, Marc Gasol no havia guanyat mai a Vitoria. Al partit de les 5 de la tarda, a la mateixa hora, el Barça rep el Granada, al Palau Blaugrana. Aquesta setmana commemoràvem els 25 anys del debut de Juan Carlos Navarro contra el Granada, precisament al Palau Blaugrana. És un equip que aquesta temporada ha tornat a l'ACB després de 12 anys intentant pujar de l'Alebor i compta, estan amb 5 victòries, 3 derrotes,
sí,
gens malament, còmodament instal·lats en zona de play-off, amb gent veterana com Àlex Renfro, Pere Tomàs, o un català que ho està fent la mar de bé com és Lluís Costa. Nicola Previtola ha instat els Blaugrana a fer el 3-3 aquesta setmana. Recordem, després de les victòries contra el Partizan de Belgrat i el Baskonia a l'Euroliga aquesta setmana.
Siempre es importante, ¿no? Cuando es doble jornada de Euroliga, ganar los dos partidos, sobre todo en casa. Creo que la faena se termina el fin de semana, ¿no?
La dada, Granada mai ha guanyat el Palau.
Home!
12 visites, 12 derrotes pel conjunt nazarí, que en català deu ser nazarí, no?
Sí, que t'he dit. Esperem que demà no es trenqui aquesta ratxa, demà us explicarà el Mundet. D'estar pel Belgrana en temps de superesports. Gràcies, Mundet. Bona nit.
Salut per tothom. Bona nit.
I ara anem a conèixer les quotes de diferents cases d'apostes. Let's get started. Perquè és el moment d'entrar a Sportium.es, perquè Sportium és la casa d'apostes més gran del país, perquè a Sportium podràs pagar amb Bizum i perquè les teves apostes guanyades les podràs cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. Per exemple, el partit de la selecció espanyola. Es paga a 2,35 per euro apostant la victòria d'Espanya, 3,50 l'empat i a 2,85 la victòria d'Alemanya. Juga amb responsabilitat només per majors de 18 anys.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Sportium.es. Juga amb responsabilitat només majors de 18 anys.
El Mundial de Futbol es juga
a RAC1.
I ja està tot a punt perquè rodi la pilota demà sobre la gespa de l'Espanya a Alemanya al Mundial de Qatar. Entrem a Winamax.es per analitzar les quotes que tenim. Qui guanyarà? Qui sucarà? Per exemple, la victòria de demà d'Espanya es paga a 2,30 per euro apostat, l'empat a 3,65 i la victòria d'Alemanya a 3 euros per euro apostat. Què et sembla? Winamax et porta el millor futbol del món. Aquest Mundial aposta per Winamax. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per majors de 18 anys.
Tens ganes d'apostar pel pròxim partit? Entra a Winamax.es i aprofita la millor varietat d'apostes del Mundial. Podràs veure-hi les superquotes del dia i comptar amb les opcions del My Match i del Cash Out per a fer-ho a la teva manera. Winamax, no esperis més. L'emoció a un sol clic.
Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat només per majors de 18 anys.
Vinga, 5 minuts per sobre de la una. Fins aquí el Tu diràs d'avui. Demà, intensa jornada esportiva. Amb el Mundial com a protagonista, però moltes altres coses, com sempre aquí. El Tu diràs de RAC1 i abans el Superesports. Descanseu, bona nit.
Tu diràs.
Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Sopa de cabra fet amb bugia aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona i amb totes les entrades venudes ha posat punt final a la gira del 30è aniversari del seu disc més venut, Ben Endins. El grup gironí ha desplegat un repertori farcit de temes coneguts i ho ha fet al costat de més d'una desena de músics del panorama català, com els Catarres o els Amics de les Arts. Ho ha viscut la Judit Vila.
El Palau Sant Jordi s'ha omplert aquesta nit de gom a gom per celebrar el final de la gira dels 30 anys de l'àlbum de pop-rock en català més venut de la història. Una nit emocionant, marcada sobretot pel record, per la nostàlgia i per un públic que s'ha retrobat amb el grup que va marcar la seva joventut i que els ha acompanyat en aquestes 3 dècades de trajectòria. Al Palau han brillat les llums amb el Seguirem somiant. Els més nostàlgics han ballat el ritme del Mai trobaràs, s'han tornat bojos amb l'Empordà i s'han emocionat també amb Camins. Tot plegat amb un escenari per on han passat grans artistes de la música catalana actual, com els Amics de les Arts, Ginestar, els Catarres, Judit Nederman o Alfred García, uns grups que recullen el testimoni i la força que han deixat el Sopa de Cabra i que quedaran per sempre en la història de la música catalana.
El govern avisa que si ara entrés en funcionament la nova llei d'universitats espanyola, no podrien complir-la. El conseller d'universitats, Joaquim Nadal, explica en una entrevista al diari Ara que la Moncloa vol fer que més de la meitat del professorat siguin funcionaris, una xifra que la Generalitat no es pot permetre.
Les competències són de les comunitats autònomes. Hi ha una llei d'universitats de Catalunya de l'any 2003. Per tant, és a dir, jo arribo a pensar que si ens posen en la tessitura d'haver d'incomplir la LOSU, la incomplirem.
Tot i això, la llei encara s'està negociant i per resoldre el problema econòmic que suposa la proposta del ministre d'Universitats, Manuel Castells, Nadal vol que els centres catalans puguin contractar professors indefinidament, sense que siguin funcionaris. És la figura que es coneix com a personal laboral. I el Banc d'Aliments ha superat la xifra d'aliments recollida l'any passat en la 14a edició de la campanya del Gran Recapte. S'ha aconseguit l'objectiu, 5 milions d'euros. Hi havia por que la inflació, l'increment del cost de vida, hagués fet baixar les donacions, però els ciutadans han col·laborat amb la iniciativa un any més. El cap de logística del punt de classificació de Zona Franca, a Barcelona, Oriol Duladé, ha celebrat en declaracions a l'ACN que hagi tornat la normalitat després de la pandèmia.
Hi ha un optimisme moderat. Evidentment, vull dir, estem molt contents de tornar. Després de 2 anys de Covid i no poder mobilitzar els 20.000 voluntaris que mobilitzem per la Gran Recapta, tornar a col·locar les nostres banyeres, que és l'emblema del Banc dels Aliments i de la Gran Recapta dels supermercats, i la gent ho esperava, doncs la gent s'ha volcat a fer les aportacions físiques i comprar els aliments.
L'any passat es van recaptar 3 milions d'euros. I ara els esports. Amb Ricard Rovirosa.
La selecció argentina ha guanyat a Mèxic per 2-0. Leo Messi ha obert la llauna i Enzo Fernández ha fet el segon amb assistència de l'ex blaugrana. Altres partits també jugats avui. França s'ha imposat a Dinamarca per 2-1 amb doblet d'Mbappé i és la primera selecció en classificar-se pels vuitens de final. D'altra banda, Polònia ha guanyat per 2-0 a Aràbia Saudí en el partit en què Robert Lewandowski ha marcat el seu primer gol en un Mundial. I Túnez ha perdut contra Austràlia per 0-1. En futbol sala, el Barça ha quedat eliminat de la Champions League. Ha guanyat el Pula 7-2, però li ha faltat un gol per guanyar l'Eberaix i finalment ha passat l'Anderlecht. A l'ACB, jornada de cara i creu pels dos equips catalans jugats avui. Victòria d'ofici de la Penya a la pista del Fuenlabrada per 81-85. És la primera victòria fora de casa de la temporada del conjunt de Carles Duran. I en canvi, derrota del Manresa a la pista del Gran Canària per 99-88. És la setena derrota del Manresa en 9 jornades i segueix penúltim a la classificació de l'ACB. Demà, Barça-Granada i Baskonia-Bàsquet-Girona, els dos a les 5 de la tarda. I a la primera ref, derrota del Barça Atlètic contra el Numancia per 1-2.
I el temps, matinada molt tranquil·la, amb cel enterbolit pel pas de bandes de núvols i temperatures mínimes semblants o una mica més altes. S'esperen noves glaçades, això sí, a punts de l'interior i del Pirineu, i a primeres hores tocarà abrigar-se bé. Aquest diumenge seguirà la fresca i la calma, sense ruixants al lloc, tot i que a la tarda augmentaran els núvols baixos al litoral i també al prelitoral. Dilluns arribaran nous xàfecs i farà més fred. Res més per avui i tornem demà amb més informació.
RAC 1. Del 20 de novembre al 18 de desembre...
The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
El Mundial de Futbol de Qatar es juga a RAC 1. Viu la gran festa del futbol cada dia i cada nit a la ràdio. Tots els partits de la selecció espanyola amb Toni Clapés i l'equip del versió RAC 1.
Toma! Toma, Espanya! És possible!
De dilluns a divendres, dos partits cada dia a RAC més 1. Els caps de setmana, Superesports Especial Mundial amb partits en directe. Tota la informació, minut a minut, amb els enviats especials i l'anàlisi cada jornada al Tu diràs. El Mundial de Futbol es juga a RAC 1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
A continuació, us oferim alguns dels millors moments del Via Lliure emès aquest matí.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
Tertúlia de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, avui acompanyats de patateros habituals, com la Clara Molins. Què tal, Clara? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Xavi Puig, bon dia.
Bon dia.
Jordi Beltran, com va?
Molt bon dia, què tal?
Hola, Toni Muñoz, bon dia.
Què tal? Bon dia, molt bé.
Ja sabeu que avui és l'última tertúlia de patates del mes de novembre. Això vol dir que la setmana que ve estarem en ple desembre, però bueno, el Nadal ja està aquí. Avui, d'aquí un mes, ja serà Sant Esteve. És espantós, eh?
D'aquí un mes serà Sant Esteve.
D'aquí un mes estarem menjant canelons.
Ja haurem passat Nadal, eh?
Ja haurem passat Nadal. És terrible.
I és la primera, és la primera tertúlia en llums de Nadal.
Més o menys.
Basté està content.
Sí, Basté sí. Escolta, no, perquè el divendres passat van obrir les de Sant Adrià de Besòs, que van ser les primeres. Per això tenia dubtes de si és veritat. I dissabte passat a Vigo, fa una setmana que ja van rondant allà. I heu fet passejada de llums? No.
No.
Turisme de llums de Nadal.
Ja heu fet el pessebre, ja?
Animal.
Home,
què? Encara no toca.
És la setmana que ve, no?
Tenim la fira de Santa Llúcia ja oberta, eh?
Un dia d'aquests el que haurem de fer, i mira, podeu ajudar, és al revés del que es fa, que és buscar la població de Catalunya que té els pitjors llums de Nadal. Perquè això, crec que la competició pot ser intensa.
Què? La competició i la competència entre ells, perquè n'hi ha molts de llets.
Ah, que vols dir que ho busquen?
Sí, potser sí.
Pues estan intentant.
És com les rotondes, no?
Però és que, bàsicament, gairebé a tot arreu són lletjos, no? És a dir, potser... No hi ha un que digui, hòstia, que maco, tu. Normalment sempre són desangelats, no? Hi ha quatre llums i poca cosa, no?
Estic amb el Toni, que han evolucionat molt poc. Ah, no? Els llums de Nadal, jo, que recordo, als 80, quan jo era petit,
sí. igual que els d'ara.
Però són LED.
Bueno, LED sí, però vull dir, el però que fa l'estructura...
El tema és el mateix, eh?
No s'ha innovat molt. Mm-hmm. Bueno, no. Si un any,
jo penso que la innovació és el problema, eh?
Vam posar tot de paraules aquí. Goita. És veritat que...
Nyam, nyam, nyam,
nyam,
sí,
nyam,
que potser la innovació potser sí que tampoc no caldria, segons com, és veritat.
És que jo vull que la Clara ho desenvolupi, no, perquè estic una miqueta parcialment d'acord, a veure què diu.
No, que quan s'intenta innovar és quan hi ha la pífia, no? Perquè llavors intenten fer coses massa estranyes que no s'entenen i que intenten ser molt cools, però no van enlloc.
Segur que aquells llums de Nadal que tu mires i dius, exactament què és això?
Exacte.
Sí, és un peix, és un ull...
Que no aboca el Nadal, a vegades,
caragol,
no?
Què és això, exactament, no? Doncs un arbre, una cosa... regal...
Que s'identifiqui, sisplau. Anem a lo clàssic.
No vulguem innovar.
No, sisplau.
Torneu-les a posar de bombetes. Com antes.
I el pessebre, un pessebre,
ara,
com Déu mana.
Ara,
Sant Josep...
També podríem fer
el bou i la mula.
Ara.
La transició verda i posar els ventiladors aquests eòlics en lloc de Nadal, al mig de la ciutat, i que anéssim fent.
Vols dir que es podria...
Això, l'Ajuntament... Mm?
Es podrien decorar els molins, eh? No està malament,
sí,
això, eh? No, però el que sí que hi ha és alguns d'aquests de balcó.
Aquells, però n'hi ha que hi són tot l'any.
Ara, és el que anava a dir, que hi ha algú que no els treu.